Bon dia, són les dues.
14:15 amb Mònica Folquet.
Pendents de la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez a la Moncloa, que ha arrencat a 11:45 del migdia, reunió, per tant, molt llarga, amb l'objectiu d'obrir una nova etapa de relacions. La vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, serà qui sortirà a valorar la trobada, mentre que el president de la Generalitat n'explicarà els detalls des de la delegació del govern a Madrid. Totes dues compareixences les seguirem en directe a RAC1. El president Torra li ha regalat a Sánchez el llibre Aran, un país i un compendi de mapes sobre Catalunya des de l'edat mitjana, més d'una ampolla de ratafia. Mentrestant, des del PP reclamen a Sánchez que no cedeixi davant les aspiracions independentistes. El candidat a la presidència dels populars, Pablo Casado, en parlava aquest matí a la COPE.
Tenemos que aprender del pasado reciente y dejar muy claro que no cabe ninguna contemplación ni ninguna contemporización con aquellos que han demostrado que han dado un golpe de Estado y que además les está saliendo a algunos bastante barato.
Una de les qüestions que segur que s'abordarà a la reunió és la situació dels presos polítics i els exiliats. Aquest matí, institucions penitenciàries ha confirmat que Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn sortiran aquesta tarda cap a la presó de Valdemoro com a pas previ al seu trasllat a Catalunya. Està previst que demà s'aturin a la presó de Azuera, Saragossa, per passar-hi la nit, i dimecres els traslladaran a Brians 2 i d'allà al centre de Lledoners. Tot plegat, el dia que també estem molt atents a Tailàndia i a la segona fase de rescat dels nens atrapats en una cova al nord del país. Els equips de salvament ja han pogut rescatar aquest matí almenys un nen més. Alguns mitjans locals parlen de dos que també han traslladat a l'hospital. I també sabrem els detalls de la investigació d'un equip de la UAB que ha aconseguit curar la diabetis tipus 2 i l'obesitat en ratolins mitjançant una teràpia gènica. La professora Fàtima Bosch espera que es pugui aplicar en humans.
Els pacients no es traten només amb una pastilla, sinó que es traten amb vàries i poden tenir també efectes secundaris, però hi ha uns tractaments. Llavors, nosaltres pensem que amb aquest tipus de teràpies, amb un únic tractament una vegada, doncs probablement doncs ja no s'hauria de tractar més. Llavors hem de mirar si això serà possible o no en humans.
De seguida ho ampliem. Abans dels esports, la Federació Espanyola anomena Luis Enrique com a nou seleccionador espanyol de futbol. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. El president de l'Espanyola, Luis Rubiales, ho acaba de fer públic ara mateix en roda de premsa.
Se ha aprobado también por unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos dos años, para las próximas dos temporadas. Hay un acuerdo total. Y seguramente la semana que viene comparecerá para su presentación y para atenderos a los medios de comunicación.
Rubiales també ha anunciat minuts abans que José Francisco Molina serà el nou director tècnic. A més, s'ha posat punt i final al serial de la final de la Supercopa d'Espanya entre el Barça i el Sevilla, i ja han anunciat que serà a partit únic el dia 12 d'agost i probablement a Tànger, un matí en què el nou espanyol de Rubi i el nou Girona d'Eusebio han tornat a la feina. Els blanquiblaus, a més, han anunciat el fitxatge del davanter Borja Iglesias com a relleu de Gerard Moreno.
Pel que fa al temps, la tarda es mantindrà amb calor intensa de 30 a 35 graus. Les temperatures s'enfilaran més a ponent i la xafogor serà marcada arran de mar. També es formaran xàfecs que cauran puntualment amb força, sobretot entre les comarques de Barcelona i Girona.
A RAC1, 14:15. Les notícies en 30 minuts.
Continua aquesta hora la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra al Palau de la Moncloa. Ja fa més de dues hores que els dos presidents conversen, en la que es preveu que sigui una trobada que demarca un abans i un després de les relacions Estat-Generalitat. D'entrada, l'actitud dels dos presidents és positiva, tot i que els punts de partida són oposats, sobretot pel que fa a l'autodeterminació. De moment, els gestos inicials han estat cordials i amb somriures hi ha hagut regals del president Torra al president espanyol. Ho està seguint des del Palau de la Moncloa la Mireia Garolera. Mireia, bon dia.
Bon dia. Seguim pendents aquí a la Moncloa de saber quan s'acabarà la reunió i quan sortirà a donar la versió i el punt de vista del govern espanyol la vicepresidenta Carmen Calvo. La sala de premsa ja està preparada, però encara no ens concreten res de res. El que sí que deixa clar el govern espanyol és que no necessàriament han d'esperar que comparegui primer Quim Torra al centre de Blanquerna per sortir ells. De moment, el que ha transcendit de la trobada és només un tuit inicial del president Pedro Sánchez fixant l'objectiu de la reunió.
Arrancamos la reunión decididos a dar un paso al frente para devolver la normalidad a España, con respeto a la Constitución y con la confianza de que el diálogo institucional abra vías de entendimiento.
De les imatges inicials de la trobada veiem que hi ha hagut un to de cordialitat i distès entre els dos presidents, amb un cop de mà a l'esquena inclòs. Quan han arribat al despatx, Torra li ha regalat dos llibres al president espanyol, un sobre la Vall d'Aran i un altre de mapes de Catalunya, i també una ampolla de ratafia, uns obsequis que Sánchez ha rebut amb agraïment. De fons, a la sala de la reunió hi ha la bandera espanyola i la catalana, tal com marca el protocol. Destacar també que el president espanyol s'ha posat corbata vermella, que utilitza els dies importants, i el president Torra porta llaç groc a l'americana.
En acabat de la reunió, Torra té previst compareixer des de la delegació de la Generalitat a Madrid a Blanquerna. El president no té expectatives de sortir de la trobada amb acords, però sí amb el reconeixement que hi ha un problema polític i que el diàleg entre els dos governs ha de continuar. La delegació de la Generalitat a Madrid i el Marc Martínez Amat. Marc, bon dia.
Bon dia. Torra ja preveia que la reunió amb el president espanyol seria llarga. Té ganes d'explicar-se bastament sobre la situació de Catalunya i espera compartir amb Sánchez el diagnòstic que hi ha un problema polític que necessita una solució política. En aquest sentit, plantejarà com a proposta catalana que hi hagi un referèndum d'autodeterminació a l'escocesa. També preguntarà quina és la proposta del govern socialista. És tot el que s'espera de la reunió. Això i que quedi oberta una via de diàleg que es concreti amb una segona trobada dels presidents a la tardor a Barcelona i que es canalitzi també a través de les comissions bilaterals Estat-Generalitat. En aquestes comissions s'hi discutirien les demandes i reivindicacions econòmiques i socials de Catalunya. Avui Torra no les posarà sobre la taula. Vol que l'autodeterminació estigui al centre de la conversa amb Sánchez. També la retraurà que hi hagi dirigents independentistes presos i expatriats per recalcar que això no permet que hi hagi una situació de normalitat. Aquestes eren les intencions de Torra abans de la reunió. Veurem si ha estat així quan comparegui en roda de premsa aquí a la delegació de la Generalitat, on ja hi ha punt al faristol i desenes de periodistes esperant la roda de premsa del president.
I estarem molt pendents, Marc, a l'espera de conèixer els resultats de la reunió. El PP i Ciutadans demanen al president espanyol que no cedeixi ni un mil·límetre davant el que demani Torra. De fet, Albert Rivera creu que Sánchez s'hauria d'haver negat a trobar-se amb el president català, Adrià Santasusagna.
Sí, Rivera diu que ell no reuniria amb Quim Torra fins que el president català anunciés que renuncia a la via unilateral i a saltar-se la Constitució. El líder de Ciutadans creu que Pedro Sánchez s'hi ha reunit perquè els partits independentistes el van ajudar durant la moció de censura.
Va a hablar de autodeterminación, que no es legal ni la queremos en la Constitución, y va a hablar de los privilegios a los presos separatistas, cosa que no nos incumbre al resto de españoles. Yo no hubiera hecho esa reunión en estas condiciones, pero el señor Sánchez ha decidido hacerla, supongo que han pagado el precio de la moción de censura.
Per la seva banda, el PP creu que el govern espanyol no hauria de cedir davant de Torra. Pablo Casado avisa que Pedro Sánchez no va pel bon camí, n'ha parlat a la COPE.
Partir de una especie de sumario de reunión o de orden del día en el cual se habla mal del jefe del Estado, se plantea como punto de partida las leyes de desconexión, se habla directamente del derecho a decidir o se plantea de nuevo, bueno, pues una agenda de ruptura sin ningún tipo de tapujo con todas las estructuras paralelas que se fueron creando, creo que es un mal punto de partida.
I qui també ha opinat de la reunió entre Torra i Sánchez és Enric Millo, l'exdelegat del govern espanyol, n'ha parlat a Antena 3.
Si Sánchez mantiene fijo el rumbo que determinó el gobierno de Rajoy, que a mi entender es el positivo, pues las cosas se mantendrán dentro del orden. Si Sánchez empieza a ceder y empieza pues, a hacer cesiones al independentismo, esto se va a interpretar rápidamente como una debilidad del Estado y habríamos tirado por el suelo el trabajo hecho en los últimos años.
I mentrestant, el líder dels comuns, Xavier Domènech, creu que amb aquesta reunió comença una nova etapa.
Bueno, normalmente de una primera cita la máxima expectación es si habrá una segunda cita y esa tensión ya nos la han resuelto, ¿no? Es decir, que ya parece que apuntan a una segunda reunión para septiembre, lo cual es una magnífica noticia. Tendría que servir para dar fin a una etapa política que nos ha llevado donde nos ha llevado. La unilateralidad se ha mostrado como el principal fracaso político del independentismo y el no escuchar, no sentarse en una mesa también parece que s'acaba.
Són declaracions a la Ràdio Nacional d'Espanya.
Una de les qüestions que de ben segur hauran tractat Sánchez i Torra és la situació dels presos polítics i exiliats. Doncs bé, institucions penitenciàries ha confirmat que Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull arribaran dimecres a Catalunya. Els últims presos que encara són a Madrid seguiran la mateixa ruta que la setmana passada van fer Junqueras, Romeva, Sánchez i Cuixart. Per tant, tots tres passaran la nit a la presó aragonesa de Zuera abans que els traslladin a Brians 2 i d'allà els portin cap al centre penitenciari de Lledoners, Madrid. Jordi Bracons, bon dia.
Bon dia. Fons, Rull i Turull seran traslladats avui mateix a la presó madrilenya de Valdemoro. Segons expliquen fonts d'institucions penitenciàries, el recurs farà tot seguint estrictament el protocol habitual de transport de presos. Un cop arribin a aquest centre penitenciari del sud de Madrid, dormiran en cel·les individuals a l'espera que al llarg del matí un comboi de la Guàrdia Civil els porti a ells i altres reclusos de camí cap a Zuera, Saragossa, on hi passaran la nit de dimarts. Segons les mateixes fonts, el pla és que dimecres a primera hora un nou comboi porti els tres exconsellers empresonats de camí cap a Catalunya. La primera aturada serà de nou la presó de Brians Tortosa on agafaran la seva custòdia els Mossos d'Esquadra, segons fonts del govern. La intenció és que el traspàs sigui ràpid i que Font, Rull i Turull vagin cap al centre de Lledoners, al Bages, el més aviat possible. Tot i això, des del Ministeri d'Interior deixen sempre la porta oberta que pugui haver-hi un canvi de plans en els horaris del trasllat si la Guàrdia Civil en algun moment ho creu oportú per motius de seguretat.
Per cert, que la manifestació que han convocat per aquest dissabte les entitats sobiranistes acabarà davant de la presó Model de Barcelona.
Començarà a les 7 de la tarda al carrer Tarragona amb Diputació, passarà per l'estació de Sants fins a acabar l'avinguda Josep Tarradellas, on coincideix amb el carrer Nicaragua i el carrer Rosselló, just al costat de la Model. Allà hi haurà un escenari i s'hi faran els parlaments.
I els investigats per haver aixecat les barreres del peatge de la C32 el dia de Pasqua s'han negat a declarar aquest matí. Els jutjats del Vendrell asseguren que els Mossos els van identificar aleatòriament. Insisteixen que cap d'ells era el PH Laia Colomer.
Aquest matí estaven citats a declarar 8 dels 10 investigats, són dels CDRs de l'Alt i el Baix Penedès, del Garraf i la Noia. Se'ls investiga per aixecar les barreres del peatge de la C32 al Vendrell l'1 d'abril en plena operació tornada de Setmana Santa. Avui tots 8 s'han negat a declarar perquè diuen que els Mossos els van identificar a uns quilòmetres del peatge. L'advocat de 3 d'ells, Joan Boix, assegura que no saben els delictes que se'ls imputen.
Bé, això encara no ho sabem tampoc. Presumptament serien uns desordres públics i danys, però encara s'hauria de determinar quin és exactament el tipus de delicte que se'ls pot implicar, perquè danys no hi va haver i desordres públics tampoc.
Per dilluns vinent estan citats els altres dos investigats i a l'octubre declararan diversos treballadors de l'autopista com a testimonis.
A tot això, 6 de cada 10 catalans creuen que la millor sortida del bloqueig polític actual seria aconseguir més autogovern. Ho assegura una enquesta que avui publica el periòdico. Segons el diari, un 21% creuen que la prioritat ha de ser tirar pel dret amb el procés independentista.
El sondeig, això sí, es basa en 500 entrevistes que es van fer entre dilluns i divendres de la setmana passada. Per partits, els votants de Junts per Catalunya i la CUP són els únics que aposten clarament per la independència. La resta, inclosos els que van votar Esquerra, creuen que la millor solució és una negociació política per ampliar l'autonomia. Segons aquesta enquesta, un 53% dels votants d'Esquerra prefereixen un pacte amb l'Estat per cedir més competències a Catalunya.
RAC 1.
Celebra el Mundial amb Hyundai i gaudeix de descomptes especials per tota la gamma. Aprofita aquesta oportunitat i emporta't un Hyundai Tucson amb fins a 6.000 euros de descompte. Finançant amb Banc Cetelem SA1 fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Què en penses de poder estar amb el número 1 d'Europa?
Bé, crec que l'agilitat és el que ens ha portat fins aquí. La connectivitat ha estat clau en moments importants i, a més, amb aquest preu som imbatibles.
Emporta't el millor fitxatge i fes créixer la teva reputació amb la nova Ford Transit Courier des de 6.790 euros. Ford, número 1 en vehicles comercials a Europa. Finançat amb FCE Bank, condicions a Ford Pones i només fins a final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
El Nissan Qashqai va ser el primer crossover de la història. Serà cert que el temps posa cadascú al seu lloc? Descobreix abans que ningú el seu nou disseny, els seus acabats interiors i les tecnologies Intelligent Mobility. Nou Nissan Qashqai, sempre el primer. Nissan, Innovation that Excites.
Roma Auto Group Concessionaris. Pere Quart 357 i carrer Ciutat d'Assumpción 4951. Centre Comercial La Maquinista.
Arriben a Barcelona els campionats d'Europa de waterpolo. Gaudeix del millor waterpolo del món. Food trucks, espectacles, concursos i moltes més sorpreses t'esperen a les piscines Bernat Picornell del 14 al 28 de juliol. Compra les teves entrades a wp2018bcn.com. Don't stop it, amb el patrocini d'Allianz.
Tant si te'n vas de vacances com si no, vine a buscar aquest estiu a les superventes Fiat de Turi Auto un Fiat 500 per només 10.500 euros. Aquesta setmana i només aquesta setmana, el teu Fiat 500 km 0 per només 10.500 euros. Consulta condicions. Inscriu-te a superventesfiat.com i demana cita. Unitats limitades. Turi Auto Fiat, a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 65.
Prepara't per tenir un Opel a preu increïble aquest estiu. Happy Days Motor Reprise, del 12 al 14 de juliol. 3 dies per emportar-te el teu Opel amb un estalvi increïble. Gran Lanix fins a 10.900 euros d'estalvi i més estalvis a tota la gamma. Només a Motor Reprise, al centre de Barcelona, Gran Via 484. Inscriu-te a opelhappydays.com. Consulta condicions.
14:15. Les notícies en 30 minuts.
A Tailàndia continua el rescat dels nens atrapats en una cova al nord del país. Fins a aquesta hora els equips de rescat n'han pogut treure dos nens més, segons informen diversos mitjans locals. Tots dos els han evacuat immediatament a l'hospital, però no se sap com estan de salut.
A l'hospital també continuen ingressats els quatre nens rescatats ahir, però en aquest cas el seu estat de salut és bo. Ara a la cova continuen atrapats sis menors i l'entrenador. Diversos mitjans locals avancen que dos d'ells ja estarien a prop de la sortida. La familiar d'un dels nens explica que confia que el rescat acabi bé.
Em preguntava si ella estava bé i em deia a mi mateixa, sí, està bé. Ho sabia però no podia dir-ho. Estava molt preocupada però també tranquil·la. Tot i així feia molts dies que no somreia. Estic molt agraïda a tota la gent que ens ajuda. Hi ha molts governs que ens ajuden i estic molt contenta.
Fa dues setmanes que els 12 menors i el seu entrenador van quedar atrapats a la cova a 4 quilòmetres de la sortida i amb algunes parts completament inundades.
I el Regne Unit té un nou negociador en Brussel·les per fer efectiva la sortida de la Unió Europea. El canvi s'ha fet després de la dimissió del fins ara ministre del Brexit, David Davis, que ha plegat per desavinences amb Theresa May. Corresponsal a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. La primera ministra intenta contenir la crisi de govern i només unes hores després de la dimissió de Davis, Theresa May ha escollit com a nou negociador un polític amb un perfil similar, euroescèptic i partidari d'un Brexit dur, Dominic Raab té l'encàrrec de fer efectiva la sortida de la Unió Europea el proper mes de març. Fins ara era el secretari d'Estat d'Habitatge i a l'hemeroteca s'hi poden trobar declaracions en què ha estat crític amb Theresa May. El ministre dimissionari David Davis va plegar ahir, juntament amb ell dos secretaris d'Estat més, en apostar per un Brexit més dur del que defensa May. Ara totes les mirades se centren en el ministre d'Afers Estrangers, Boris Johnson, també euroescèptic. Si ell dimiteix, la crisi de govern pot acabar en una moció de confiança.
14-15.
Investigadors catalans han aconseguit curar la diabetis tipus 2 i l'obesitat gràcies a un tractament genètic, un tractament que permet eliminar la malaltia amb una simple injecció i deixar de prendre pastilles constantment. De moment els ha funcionat en ratolins, però aquest pas els obre la porta a traslladar-ho als humans.
Avantatge és que els tractaments genètics és que no tenen efectes secundaris. En aquest cas, l'equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha introduït una proteïna al cos que regula el funcionament energètic de l'organisme. Durant l'any i mig que han analitzat els ratolins, han vist que els animals perdien pes, acumulaven menys greix i que també tenien menys resistència a la insulina, ho explica la investigadora que ha liderat el projecte, Fàtima Bosch.
S'ha fet un estudi molt llarg, un any i mig de tractament. Normalment els estudis es fan un parell de mesos i ja està. Llavors que nosaltres ens hem esperat molt per veure realment si això es mantenia en el temps i llavors ara podem estar tranquils de que no hi ha efectes adversos i això és fonamental per moure una teràpia cap endavant i que al mateix temps és eficaç durant molt de temps.
Calculen que d'aquí a 5 anys podrien començar a fer les proves en pacients humans. Abans han d'assegurar-se que el tractament funciona també amb animals més grans que els ratolins.
I arriba la primera onada de calor de l'estiu. Aquesta setmana els termòmetres podrien tocar sostre, sobretot a Ponent i a l'Alt Empordà. Protecció Civil ha activat l'alerta per onada de calor en aquestes comarques, el Segrià i el Pla d'Urgell. La calor podria fregar i fins i tot superar els 40 graus.
La calor també serà intensa a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre o al Priorat i en nombrosos punts de les comarques de l'interior es podrien sobrepassar els 35 graus. Des de Protecció Civil recomanen als nens, als malalts crònics i amb cardiopaties i a la gent gran beure molta aigua, fer àpats lleugers i quedar-se a casa a les hores de més calor. El director general de Protecció Civil, Sergio Delgado, diu a RAC1 que han demanat als ajuntaments habilitar espais públics amb aire condicionat.
Evitar sortir a les hores de més insolació, a les hores centrals del dia, evitar estar moltes hores a l'exterior. I en general, per tothom, especialment a les hores de més calor, doncs aprofitar algun espai climatitzat de tipus públic, com pot ser alguna biblioteca, com pot ser algun espai municipal.
Protecció Civil també ha demanat als equips municipals que estiguin al cas de les persones de més de 75 anys sense família i de les que tenen alguna discapacitat, tant física com psíquica.
Les entitats socials catalanes denuncien que el dèficit fiscal també afecta el tercer sector. L'any passat Catalunya va rebre menys de la meitat dels diners que va recaptar a través de la casella de la renda. És la que permet destinar un 0,7% de l'IRPF a projectes socials. Una situació que encara s'ha agreujat més amb l'arribada del nou govern socialista o del Martínez.
Catalunya porta gairebé un de cada 4 euros que recapten a l'Estat per projectes socials a través d'aquesta casella. Tot i això, a l'hora de la veritat, només en torna un 15%. Tot el contrari d'Andalusia, que rep gairebé el doble del que porta. Malgrat aquest desequilibri, el nou govern de Pedro Sánchez ha rebutjat donar una aportació extraordinària a Catalunya, amb l'argument que ja està sobrefinançada. Això tot i que ja ho havien pactat amb el PP, ho ha denunciat la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina.
Rebutgem
aquesta decisió del govern central que ha estat presa d'una manera tan unilateral i a més per sorpresa. No és cert aquest argument de sobrefinançament, és tot el contrari. Sabem ja que històricament a l'hora de fer el repartiment d'IRPF Catalunya no ha estat mai ben tractada.
Es tracta d'un 1,5 milió d'euros que haurien anat sobretot a programes d'emergència social.
El govern espanyol manté que cal implementar un impost a la banca i a les grans empreses tecnològiques per finançar les pensions. La ministra de Treball ha confirmat que aquest mateix mes convocarà la mesa de les pensions. La ministra de Treball confia que els bancs no repercutiran el nou impost als ciutadans, com va advertir el Banc d'Espanya, Montse Martí.
El subgovernador del Banc d'Espanya va assegurar divendres que l'impost a la banca encarirà el crèdit i farà pujar les comissions que les entitats cobren els seus clients. En una entrevista a la cadena COPE, Magdalena Valerio avisa els bancs que ara els toca a ells donar un cop de mà als pensionistes que van contribuir també a rescatar-los durant la crisi.
Yo estoy convencida que igual que este país ha sido solidario con la banca, con las cajas de ahorros quebradas, los bancos que han permanecido tienen más cuota de mercado en estos momentos y tienen más posibilidades de negocio y de beneficios, estoy convencida que van a ser solidarios también con el sistema público de pensiones, entre otras cosas porque los pensionistas son sus clientes.
Sigui com sigui, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat en una entrevista a Canal Sur que no hi haurà una pujada d'impostos.
No se trata de subir los impuestos a los ciudadanos, de lo que se trata es justamente de que aquellos que en este momento no tienen contemplado en la fiscalidad realmente su contribución se pueda hacer y además eliminemos competencia desleal, porque hay muchas empresas que entienden que el sector tradicional está pagando más impuestos que lo que son sectores emergentes y que eso le está afectando a su propia competitividad.
El govern espanyol defensa que la fórmula per recuperar la caixa de les pensions sobretot és crear més llocs de treball, com ja deia l'exministra Fàtima Báñez, però al mateix temps millorar els salaris.
I tornem a Madrid perquè sembla que s'ha acabat la reunió entre el president de la Generalitat Quim Torra i el president espanyol Pedro Sánchez. Última hora, Mireia Grulera.
Exacte, això és el que ens estan confirmant ara mateix aquí des de la Moncloa. La reunió hauria acabat les dues, la reunió pròpiament, però ells dos, els dos presidents, el que han fet justament després, els 15 minuts següents, és passejar per els jardins d'aquí de la Moncloa, ja que prèviament això és el que li havia demanat Quim Torra al president espanyol. Per tant, una vegada acabat aquest passeig, que s'ha acabat res fa només uns minuts, el que passa és que tenim el president català que està anant cap al centre de Madrid, al centre Blanquerna, per ja preparar-se la compareixença que farà, i en paral·lel el que també ens estan confirmant ara és que el president espanyol, Pedro Sánchez, ara s'està reunint amb la vicepresidenta Carmen Calvo per preparar la compareixença que farà la vicepresidenta aquí a la sala de premsa de Moncloa.
I que seguirem en directe als micròfons de RAC1. Gràcies, Mireia, per l'última hora.
Fins ara.
14:15. Les notícies en 30 minuts.
A partir del curs vinent s'eliminen les notes del 0 al 10 a l'ESO, com ja va passar el curs 2016-2017 a primària. A partir d'ara s'avaluarà l'assoliment de les competències. És la capacitat dels alumnes per resoldre situacions noves.
El Departament d'Ensenyament defensa que és la manera per adaptar l'avaluació al nou currículum per competències bàsiques. Les notes de l'ESO seran no assoliment, assoliment satisfactori, assoliment notable i assoliment excel·lent. Com que a primària ja es feia així, a partir del curs vinent tota l'etapa d'educació obligatòria s'avaluarà igual. A més, algunes competències transversals que es treballen en diverses assignatures, les avaluarà tot l'equip docent i no només un professor. Són, per exemple, l'àmbit digital i el social.
El conseller Josep Bargalló donarà explicacions aquesta tarda al Parlament en la seva primera compareixença a la Comissió d'Ensenyament. També avançarà les prioritats del departament durant aquesta legislatura. I les Macedònia volen que les nenes siguin científiques.
Tots són dades arxivables, estadístiques comptables, una
La cançó es titula Mare Nostrum, com l'ordinador del Barcelona Supercomputing Center. A partir del curs vinent, 6.000 alumnes de primària visitaran aquest superordinador per apropar la ciència als més petits i, sobretot, captar l'atenció de les nenes.
Seran unes visites amb jocs i activitats per introduir els alumnes al món dels superordinadors. Es posarà especial èmfasi que el món de la ciència també és femení. El director del Supercomputing Center, Mateo Valero, diu que és important que les nenes rebin aquest missatge com més aviat millor.
Claramente, a nivell mundial, hay un déficit muy grande de mujeres. Y creemos que el problema se debe atacar de principio, porque si lo atacamos después que la gente acaba las carreras, ya no hay un porcentaje. Luego esta iniciativa creo que es de las más bonitas que ha hecho el BSC, viendo cómo potenciar el que las mujeres se dediquen a la ciencia, a la ingeniería.
Confien que estendre aquest missatge servirà perquè més noies facin carreres científiques.
Arran reactiva la guerra contra els busos turístics, Núria Travessa.
Aquest matí membres de l'organització juvenil vinculada a la CUP han aturat autobusos a Barcelona i a València i han pujat amb bengales i pots de fum. També han desplegat una pancarta amb el missatge "Aturem la massificació turística". En el cas de la capital catalana, al bus hi anaven 12 persones i l'acció ha acabat sense danys materials, segons TMB. L'organització ho ha penjat a Twitter i ha anunciat més accions en les properes setmanes. Ara fa un any, Arran ja va fer una campanya contra el turisme massiu. Va ser especialment polèmica l'acció en què un grup d'encaputxats van atacar un bus armats amb ganivets i li van punxar una roba.
Fora de perill, el taxista de Salou ha apallissat la matinada de diumenge.
Ha confirmat el president de l'Associació de Taxistes de Salou, l'home, però continua ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Mentrestant, els tres presumptes agressors continuen detinguts a l'espera de passar mans del jutge. Va passar la matinada de dissabte a diumenge. Segons els Mossos, el taxista es va negar a portar-los perquè s'havien colat i els nois el van apallissar.
Els nutricionistes veuen amb bons ulls obrir cantines als instituts que fan jornada compactada.
És una de les propostes del nou conseller d'Ensenyament per regular els horaris dels àpats dels alumnes. La portaveu del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, Glòria Gómez, explica a RAC1 que ara estan massa hores sense menjar.
Tantes hores de classe, no, de 8 a 3, i resulta que no han esmorzat i potser que se'n porten per mig matí, fins i tot és brioixeria o algun altre aliment, així que no és gaire recomanable, és com que les coses, diguem, van pitjorant, no? La situació va empitjorant.
Gómez també alerta que molts adolescents no esmorzen abans de sortir de casa.
El Saló Nàutic de Barcelona reunirà 250 empreses en un octubre que esperen que sigui més tranquil.
La fira es farà del 10 al 14 d'octubre al Moll de la Fusta d'Espany i d'Espanya, al Port Vell, i els organitzadors asseguren que aquest cop no hi haurà les amenaces de l'any passat. Esperen que s'acostin al Saló Nàutic més de 55.000 visitants. El sector s'està recuperant de la crisi, tot i que encara s'està lluny de les xifres del 2007, hi ha vendes que creixen per sobre del 15%, com ara les de les embarcacions d'entre 6 i 8 metres.
L'oferta expositiva de l'estiu barceloní s'amplia des d'avui amb dues propostes noves. Al Palau Robert, una exposició reviu l'atenció oblidada del maig del 68 a través de les instantànies que van captar els fotògrafs del diari François. A l'edifici modernista del Palau Güell es reivindica la figura del seu propietari, l'industrial polític i mecenes Eusebi Güell Ana Felipe.
El Palau Güell, al mig de la Rambla de Barcelona, va ser un dels primers encàrrecs importants que l'industrial Eusebi Güell, mort ahir fa 100 anys, li va fer a Antoni Gaudí, però no va ser l'últim. L'empresari i també el va fitxar per obres tan importants com la cripta de l'església de la colònia Güell o el mític Parc Güell. Però a més de mecenes, l'empresari va ser una peça clau de la cultura catalana de finals del segle XIX. Per això l'exposició Eusebi Güell, patrici de la Renaixença, que es podrà veure fins al mes d'abril, vol posar al descobert la figura polièdrica del personatge. Mentrestant, ja hi ha sales que tenen la vista posada a la tardor. És el cas de la Fundació Mafre a la Casa Garriga-Nogués, que avui ha presentat la gran aposta per abans de Nadal. Es tracta de Picasso Picàbia, que a través de 150 peces mostrarà la relació entre el pintor malagueny i Francis Picàbia, considerat l'artista més inclassificable i polifacètic del segle XX.
Love of Lesbian completa el doblet al Liceu. Els de Santi Balma es tornaran a tocar aquesta nit a l'emblemàtic teatre barceloní, just un mes després d'haver-hi actuat.
I també ho faran amb totes les entrades venudes. Amb aquests dos concerts, Love of Lesbian han celebrat amb els seus seguidors que fa 20 anys que van pujar per primer cop a un escenari. La banda hi repassarà els seus grans èxits, però també s'espera que tornin a tocar en directe aquest tema que sona de fons. Es diu El astronauta que vio a Elvis. La cançó formarà part de la banda sonora d'una pel·lícula d'animació que sortirà aviat i la van estrenar al concert d'ara fa tot just un mes.
Mentrestant, als Jardins de Pedralba es fa parada una de les millors bandes de folk del moment. Són els nord-americans Fleet Foxes.
El quintet, liderat per Robin Pecknold, va tornar l'any passat després de 6 anys de silenci discogràfic. A Pedralba es presentaran les cançons del seu disc de retorn, Crack Up, que inclou temes com aquest, que ara sona de fons.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia.
Ja tenim aquí la primera onada de calor de l'estiu i sembla que ens acompanyarà durant tota la setmana.
Sí, no és el primer dia de calor forta d'aquest estiu, però la diferència respecte a dies anteriors és que les temperatures es mantindran altes durant unes quantes jornades seguides, ben bé fins dissabte, amb un pic de calor previst pel divendres, quan podem arribar a superar puntualment els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i també a l'interior de l'Ebre. De fet, avui les temperatures ja se situaran entre els 30 i els 35 graus, 36-38 en el cas del Pla de Lleida, i com com dèiem, a l'interior de l'Ebre, on tenim avisos de calor activats, extensius també a l'Alt Empordà, al Camp de Tarragona i a l'Alt Penedès. Avui també destacarem, a banda d'aquesta calor, la formació de tempestes puntualment fortes entre les comarques de Barcelona, Girona i el Pirineu, on comencen a formar-se alguns xàfecs, no en descartem, però en qualsevol altre indret de muntanya del prelitoral, allà on descarreguin aquestes pluges, doncs farà que la calor afluixi momentàniament. Com dèiem, serà una calor intensa que ens acompanyarà almenys fins al cap de setmana, amb aquest màxim previst pel divendres, amb aquests valors de 30-35 graus fins a 40 en el cas de Ponent i l'interior de la Vall de l'Ebre.